Duros a quatre pessetes.
I al Duros a quatre pessetes seguim doncs, l'actualitat econòmica, on es mouen els diners, parlem d'empresaris, d'emprenedors, de CEOs, d'empreses, però la veritat és que l'actualitat aquestes darreres setmanes està tenint un nom propi i és el senyor Luis Rubiales. Un cas que ho està esquitxant tot, que està ocupant portades de diaris a tot arreu i avui en volem parlar doncs, des d'un punt de vista legal, des d'un punt de vista de dret, què està passant amb això i com pot repercutir en moltes empreses. Per això tenim aquí a l'Eloi Castellarnau, soci de Castellarnau, advocats penalistes. Eloi, què tal? Bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia.
Doncs escolta'm, el cas Rubiales, que ha sigut també un daltabaix al món del dret, vés a saber com acaba això, però que ha posat més encara damunt la taula els delictes d'agressions, d'abús, d'assetjament sexual en les empreses, oi?
Sí, bueno, intentarem enfocar-ho, intentarem parlar-ne sense que després rebem cap tipus de querella, que sempre serà interessant, i des d'una perspectiva, jo crec, objectiva per intentar posar una mica de llum en tot aquest cas. La realitat és que des de la reforma de l'anomenada llei del solo sí es sí, els delictes sexuals han patit una transformació amb el que veníem sent el model tradicional, que era la distinció entre l'abús i l'agressió sexual, i s'ha reformulat i unificat amb un sol criteri, que és el d'agressió sexual, amb una sèrie de conductes que bàsicament es diferencien en funció de la gravetat i sobretot de la violència i la intimidació. I això doncs afecta, en aquest cas, per exemple, a institucions i empreses, tenint en compte que, desgraciadament, les estadístiques, és a dir, a nivell empíric, els delictes d'agressions sexuals estan en augment, és a dir, la llei no ha aconseguit l'efecte que pretenia, entenc, aconseguir.
Els delictes d'agressió sexual estan en augment.
Sí,
aquest seria un primer titular.
Segons les últimes dades que s'han publicat, no només no anem en retrocés, ni l'entrada en vigor de la llei ha, d'alguna forma, doncs, incitat a que la gent deixés de cometre'ls, sinó es pot donar també, o sigui, aquest augment no té per què ser perquè hi hagi més delictes, sinó perquè potser hi ha més gent també que els denuncia,
clar,
que abans eren delictes que quedaven en l'anonimat, però la realitat és que empíricament i amb les dades que estem treballant, els cossos policials, que són bàsicament els que subministren les informacions respecte de les denúncies, estem en clarament i per tant és una qüestió preocupant i és un tema que s'ha d'anar amb molt de compte, sobretot jo crec per distingir conductes com la del Rubiales amb altre tipus de conductes, que jo crec que aquí és on tenim el greu problema, i des d'un punt de vista empresarial també, quines són les repercussions que pot tenir una empresa de no comptar, que suposo que ara hi entrarem, amb un protocol d'assetjament sexual, amb no tenir uns protocols concrets per si passa el cas del Rubiales, per exemple, doncs dintre d'una empresa, etcètera. És a dir, s'obre un escenari complicat a nivell penal i també a nivell inclús de la repercussió que pot tenir dintre de l'empresa.
Sí, parlem d'empreses, parlem d'aquesta realitat que ha canviat i de què ha de fer una empresa per adaptar-se a aquesta nova llei. Deies tu, tenir un protocol, suposo que clar, estricte, per si algun d'aquests casos succeeix a dins l'empresa.
Sí, perquè els delictes d'abusos o agressions sexuals, que ara ja s'han unificat amb l'agressió sexual, però també a les conductes d'assetjament sexual, és algo que les empreses generalment ja tenen o tenien o comptaven amb un programa o amb un protocol d'assetjament sexual. Per què? Per evitar precisament aquest tipus de situacions. Hi ha conductes que, malgrat puguin ser desagradables, puguin ser censurables, inclús puguin ser a nivell disciplinari sancionades des del punt de vista des de l'òptica laboral, no traspassen la frontera del dret penal. Llavors, hem de comptar que els protocols contra els assetjaments sexuals implementats a les empreses tenen una doble vessant. La vessant laboral, és a dir, si l'assetjament es queda només en una qüestió estrictament de caràcter laboral o si ja són conductes més greus i llavors es traslladen a l'àmbit penal. Les empreses, sobretot grans i mitjanes empreses, és més complicat que una petita empresa ho tingui implementat, però gairebé totes, amb seguretat, les empreses grans i mitjanes compten amb un programa o un protocol contra l'assetjament dins de l'àmbit laboral, que això entronca amb el compliance penal, és a dir, amb els programes de prevenció de riscos penals dins de les empreses. Insisteixo en aquesta duplicitat de conductes que poden ser només de caràcter laboral o conductes que ja poden esdevenir delictes.
Perquè l'empresa pot acabar sent finalment responsable d'un cas d'abús d'assetjament sexual? Per exemple, en el cas Rubiales, pot acabar sent responsable la Real Federació Espanyola de Futbol?
En aquest cas jo crec que no, perquè a més els fets no passen a Espanya i per tant si la Federació Espanyola, és a dir, la conducta no es desenvolupa dins de les instal·lacions o dintre de fin d'una activitat tutelada per la Real Federació Espanyola de Futbol, però imaginem que això hagués passat a dins de les oficines de la Real Federació Espanyola de Futbol. Però també pensem, per exemple, amb el company de feina que permanentment està assetjant a una companya. Uh-huh. Si l'empresa, malgrat saber-ho, no fa res, l'empresa pot acabar sent sancionada per haver teixit una espècie de paraigües en el qual es pogués emparar l'assetjador sexual. Per tant, són conductes que cada cop estaran més sancionades des d'un punt de vista laboral, però també des d'un punt de vista penal. Són conductes que cada cop es toleren menys i que també els tribunals són sensibles a aquest creixement, no? Aquest camí que emprèn la societat cap a coses que abans es toleraven, que ara no es toleren, i per tant l'empresa, sobretot entrant en vigor la llei del només si és sí, han de revisar, si ja els tenien, però han de revisar i actualitzar els protocols contra l'assetjament sexual amb la llei en vigor.
Sí, no només ara no es toleren, sinó que fins i tot es denuncien. Aquesta mateixa setmana hem tingut un altre cas també bastant mediàtic, una reportera de televisió de 4 que estava fent un directe i que doncs, un individu passa per darrere d'ella i li toca el cul. Això que fa uns anys doncs, segurament no s'hagués denunciat...
O encara hagués fet gràcia.
Sí, la veritat és que la mentalitat està canviant molt, per sort. Aquesta noia l'ha anat a denunciar, perquè això, de tocar-li el cul a una noia, és un delicte, ara mateix, que et pot comportar fins i tot que acabis a la presó.
Si no té antecedents penals és complicat, però podria acabar amb una pena de presó, segurament suspesa, però sí, podries acabar amb antecedents penals i amb una pena de presó. Al final... el que es valora, sobretot amb les qüestions relatives, que crec que és el que més pot interessar al sector empresarial dels protocols d'assetjament, és que l'empresa desenvolupi i doti d'un entorn segur, en el sentit de dotar els protocols, al final, què és? Jo adopto mesures perquè no passin i també, si passa, que les víctimes tinguin mecanismes per poder-ho denunciar, com es tramitaran aquestes denúncies i com acabaran resolent-se els expedients relacionats amb temes d'assetjament sexual.
Esteu notant a despatxos d'advocats, doncs, per exemple, a Castellarnau, advocats penalistes, que la quantitat de casos referents a aquests temes o la quantitat de consultes estan augmentant?
Sí. La realitat és que, però no, ja no només amb l'entrada en vigor de la llei del només si és sí, sinó jo crec que des de fa uns 2-3 anys els temes de violència domèstica, de delictes relacionats amb la llibertat sexual, no et dic que s'equiparin als delictes patrimonials o als delictes contra la salut pública, però si s'oposo, desconec les estadístiques, però estic convençut que deu ocupar un dels 5 primers delictes que es persegueixen en els tribunals penals.
Llavors, el teu consell perquè les empreses es protegeixin és doncs, que es prenguin seriosament aquesta nova realitat, que es creïn uns protocols que han d'estar registrats per escrit, etc.
S'han de comunicar als treballadors, és a dir, ha de ser una cosa accessible, ha de contemplar aquestes dues vessants, tant la part laboral però també la part penal, que moltes vegades hi ha empreses que es queden només amb la primera part perquè els hi fa una gestoria o a l'advocat laboralista amb el que treballen, però desconeixen la realitat penal i llavors també poden tenir conseqüències penals. S'ha de fer, l'ideal seria que s'integrés dintre del programa de prevenció de riscos penals, però si es vol tenir només el protocol de contra l'assetjament dins de l'àmbit laboral, el que s'ha de fer és contemplar sobretot la via penal, la via laboral, i insisteixo, el dotar els treballadors d'un entorn segur, d'un entorn, diguéssim, amable, i el saber que no passarà, o dotar tots els mitjans l'empresa perquè no succeeixin aquests fets, però també com tractarem els fets un cop hagin passat i hagin sigut denunciats. Si no, el que ens exposem és veritat, que bueno, a nivell penal en casos extrems es podria donar, però sobretot a l'empresari la preocupació és que això el que pot repercutir són sancions econòmiques o pagar la responsabilitat derivada d'algun delicte que s'hagi comès amb el paraigües de l'empresa.
Eloi, ja per acabar, t'agradaria estar a la pell de l'advocat del senyor Luis Rubiales?
Bueno, els penalistes jo crec que sí.
No,
home, no t'ho negaré. És a dir, al fons, si sempre haguéssim de defensar casos que fossin senzills i clar, que tinguessin, que intrínsecament no impliquessin algun tipus de motivitat o de repte intel·lectual o a nivell penal, no tindria gràcia. A mi m'agrada la juerga, a mi m'agraden els temes complicats i sí, jo m'hi ficaria, no tindria cap problema.
Doncs ja veurem com acaba aquest cas i estarem molt al tant. I escolta, moltíssimes gràcies a Eloi Castellarnau, de Castellarnau Advocats Penalistes. Gràcies per venir de nou a Duros a Quatre Pessetes i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.